Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbe. El primer secretari del Partit Socialista Català, Salvador Illa, assegura que acataria en el cas que hi hagués un informe mediambiental contrari al macroprojecte del Hard Rock. Recordem que els comuns descarten seguir negociant els pressupostos si el govern no descarta aquest projecte. Illa n'ha parlat a Ser Catalunya.
Si hi hagués un informe mediambiental que digués que una infraestructura d'aquest tipus no es pot fer o no està d'acord, doncs nosaltres no hem demanat mai que s'incompleixi cap informe. Nosaltres no hem condicionat mai cap acord dels que fem nosaltres a que hi hagi un informe en un determinat sentit. Hem condicionat que es faci les coses que s'han de fer i nosaltres tenim la convicció i la seguretat que aquest projecte reuneix tots els requisits per poder tirar endavant i és un projecte que té un suport territorial important, no?
Fa uns minuts la consellera d'Economia, Natàlia Masguí, ja ha entregat el projecte de llei d'aquests pressupostos a la presidenta del Parlament, Anna Erra, després que el govern els hagi aprovat aquest dimecres en un Consell Executiu Extraordinari. Es dona el tret de sortida, per tant, perquè aquests comptes comencin ja la seva tramitació parlamentària. Més qüestions. Save the Children alerta de la mort dels primers nens a Gaza per desnutrició. Fa més d'un mes que l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins no pot accedir a la zona de conflicte i entregar l'aliment i també el material necessari per la supervivència. En un comunicat, el Ministeri de Salut de la Franja de Gaza detalla que les primeres morts s'han produït a l'Hospital Kamal Aswan i avisa que la sequera i també aquesta desnutrició acabaran amb la vida de milers de nens més. Ahir, precisament, Hamas va rebre la proposta d'un alto el foc temporal de 40 dies a canvi d'alliberar hostatges. L'organització seria, de fet, disposada a posar en llibertat 40 presos israelians a canvi de 400 de palestins. Una treva que inclouria la restauració dels hospitals de la franja i, precisament, aquesta entrada de mig miler de combois diaris amb ajut humanitari, a més de l'entrega de material per a la població desplaçada. Una treva que també coincideix amb el mes sagrat del Ramadà, que comença el 10 de març i que s'allargarà fins al 9 d'abril. Més qüestions. Alexei Navalny serà enterrat aquest divendres a Rússia, ja és oficial. El funeral tindrà lloc al migdia, serà l'església Mare de Déu, situada al districte de Marino. Així ho ha assegurat l'entorn de l'opositor rus, que va morir a la presó ara fa 12 dies. En una intervenció des del Parlament Europeu, la seva vídua, Yulia Navalnaya, ha assenyalat directament al Kremlin, ha advertit que amb Vladimir Putin no es pot negociar perquè no té principis ni tampoc té moral. Navalnaya ha lamentat que el seu marit ja no podrà veure la Rússia del futur, però confia que la resta de la població si ho pugui viure. I pel que fa al funeral, la vídua de Navalny no està segura que aquest pugui ser pacífic o si la policia detindrà els assistents. I abans dels esports, tornem a casa nostra perquè la Policia Nacional ha detingut un home al Botarell, això és al Baix Camp, que es dedicava al cultiu i venda de marihuana. Durant l'escorcoll, els agents van confiscar mig miler de plantes valorades en 141.000 euros en el mercat il·legal i també van intervenir 2 quilograms de cabdells de marihuana processats i preparats per a la seva venda, així com una arma curta de CO2 amb una arma simulada, municions i aparells per al cultiu. L'arrestat ha passat ja a disposició judicial del jutjat d'instrucció número 1 de Reus i, segons la policia, cada vegada és més habitual que aquestes plantacions es protegeixin amb armes reals o simulades per evitar els robatoris davant de rivals. La 1:03, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva, com sempre, amb Pol Corredoira.
El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha decidit no sancionar el Real Madrid pels vídeos de Real Madrid Televisió sobre els àrbitres. El comitè entén que la denúncia del Sevilla, en aquest cas, és un escrit de queixa i demana al club andalús que especifiqui quins codis de la federació incompleixen els vídeos per valorar si aquests són sancionables o no. El Sevilla entén que les peces emeses a Real Madrid Televisió soscaven la imatge de l'estament arbitral, provocant un déu dany greu al futbol espanyol i posen en dubte la integritat de la competició. Això és el que va dir el seu president en declaracions a DAZN. I atenció al que hem conegut avui, el lluitador espanyol Ilia Topuria va recuperar 10 quilos en 24 hores abans de participar a la final de la UFC contra Volkanovski. La Comissió Atlètica de Califòrnia ha publicat les dades de pesatge dels lluitadors. Divendres, Topuria pesava uns 65 quilos i l'endemà, el dia de la competició, quasi 76, un augment del 16% de la seva massa total i de quasi 10 quilos en 24 hores. Topuria va ser rebut ahir pel president espanyol Pedro Sánchez, que va comunicar-li que li atorgarà la nacionalitat espanyola al gran somni del lluitador després de guanyar la final de pes ploma de la UFC, la gran competició d'arts marcials mixtes.
Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 2 a l'Estel migdia. Sempre recordin que poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran també la resta d'actualitat. Fins a les 2 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Sis minuts i mig que passa de la una del migdia. Gómez, què dius?
Què, Joan?
Bona tarda.
Bona tarda, com vas?
Bé, home.
Sí?
Sí.
A veure, portem uns dies una mica... que fa una fresqueta matutina important.
Hi ha una paraula que m'agrada molt, que és dia rúfol.
Rúfol?
Rúfol.
Què és això de dia rúfol?
Hi ha aquest gris estrany. Ara hi ha sol, però al matí feia dia rúfol.
Clar, per això et dic... Clar, és el dia rúfol, no? Fa una rasca amb quasi boira.
Sí, amb aquest...
Vols dir que no és pol·lució? Vols dir que no hi ha pols a l'ambient?
No, era núvol. Aquest matí era núvol.
Però ara mira quin dia de platja fa ara.
Que...
Clar, jo no sé tu, però jo no sé com anar.
Hi ha de tot, eh? Sí, no saps com anar pel carrer.
Maria si... curta, jaqueta,
sí,
què portem?
Sí, sí. Ah. En fi.
Està complicat. Bueno.
Què? On que... es portes avui?
Avui de moment aquí a la ràdio. Com a opció cap a la setmana...
no està malament.
Jo podem fer alguna història. Sí, mira, jo havia pensat, Joan, que ja saps que... Tenim un calendari, sembla que no, però molt intensiu, eh? Ja portem dies parlant de Carnaval, que si la sardina, que si Santa Eulàlia, que si la festa del misteri de la llum de Manresa, o sigui, hi ha molta diada de la Virgen de la Candela, hi ha molta diada així molt vinculat amb l'Església, i avui, pues, tocava un altre cop. De fet, aquest cap de setmana, concretament el dia 3 de març, és el dia de Sant Medir, clar, que és un personatge... molt interessant, en el sentit de que hi ha una llegenda on el pobre Medí pateix una mica de sotrac, no? Les conseqüències de la ira de l'imperi romà sobre la seva persona, no? Perquè ell com passava per allí, no? Clar, que hi ha molt... I arran d'aquest fet, que ara explicarem, doncs hi ha una festa molt tradicional a Barcelona, concretament Sarrià, Sant Gervasi, evidentment la Vila de Gràcia... i també la Bordeta, que és un altre barri una mica oblidat per les festes de Sant Medir, però que es fa, diguem, la setmana següent, després del dia 3, o sigui, el dia 10, és quan es fa aquesta festa de Sant Medir en el barri de la Bordeta. Doncs, si et sembla, parlem una mica per situar, no?, qui és Sant Medir, una mica la llegenda, no?, perquè, bueno, Manchi va por ahí, que tu alguna relació... Ja en parlarem, ara, durant la secció.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
tens
sí,
alguna
sí,
relació alguna amb el personatge, deia. No? Doncs la qüestió és el...
El personatge no.
El personatge és tu. Sí. Tu ets el... O jo.
Sí,
bueno,
sí,
aquí hi ha dos personatges, com els de la llegenda, Sant Sever i Sant Medir.
Sí, eh?
Clar, de fet, la llegenda de Sant Sever i Sant Medir, que perquè és un pack que va junt, sembla ser que això es va produir al segle IV, concretament a l'any 303, en el domini de l'imperi de l'emperador Dioclecià. I aquest personatge, que estava en el context de persecució dels primers cristians, doncs realment li va tocar el torn de patir aquesta persecució al que era oficialment el bisbe de Barcelona d'aquell moment, que era el bisbe Sever.
Sí.
De fet, el bisbe Sever és un personatge que, si analitzem el nomenclàtor de Barcelona, és força interessant, perquè té la seva pròpia capella al costat de la catedral, inclús a la façana original de l'Ajuntament, té el lloc privilegiat, que això es diu, diguem, aviat, en el sentit de que Santa Eulàlia i Sant Sever són els protagonistes de la façana de l'Ajuntament, la que està al carrer Ciutat, no la que dona plaça Sant Jaume, que aquesta és una façana del segle XIX. Per tant, el personatge Sant Sever, històricament parlant, clar, el ser bisbe de Barcelona no és important pel fet de ser bisbe, és important perquè li va succeir, ja dic, aquesta persecució i consegüent martiri. I diràs, bueno, i què té que veure Madí amb la figura de Sant Sever ara?
Sí.
Doncs la qüestió és que en aquesta persecució, que es va produir a la ciutat de Barqui, no? Sever va sortir fugint cap a Octavium Castrum, que és Sant Cugat del Vallès, i va sortir Cuixerol amunt. I de camí per la muntanya, segons aquesta tradició, es va trobar amb un pagès que estava plantant faves. Un pagès que es deia Madí.
Sí, sí.
I quan el bisbe es va croar amb aquest senyor, li va dir, mira, que m'estan perseguint els romans darrere. Clar, quan passin els romans, tu digue-li la veritat, que no vull que et facin mal. Digue-li per on ha anat. Sí. No li diguis cap mentida. La qüestió és que Sant Sever sembla ser que li va fer cas. El que va passar és que just quan el bisbe va passar per sobre de l'hortet de les faves de Madí, quan va sortir direcció Sant Cugat, per el terra van sortir, van florir unes faves.
Sí,
immediatament, just quan les havia sembrat. I aquest era l'episodi extraordinari, no?
Sí.
Perquè van arribar els romans i li van dir a Madí, oi, escolti, avisa el bisbe de Barcelona que passava per aquí. Diu, sí, ha anat per allà. Just quan passava han florit les faves. Clar, els romans el van quedar mirant amb Madí com dir, aquest home m'està mentint,
clar,
perquè és impossible que hagin crescut de cop.
Clar.
Finalment, van fer cas a Madí, van enxampar el bisbe i com pensaven que s'havien, diguem, enganyat
sí.
a Madí, els soldats van tornar cap enrere una vegada, van agafar el bisbe i van agafar Madí per, hipotèticament, mentirós. I finalment que no va dir cap mentida. I els van martiritzar els dos a la vegada. Per això la dita, per Sant Madí veuràs les faves florir. I aquesta és una dita molt popular.
Sí,
i això es produeix, principalment, és una festa que es produeix a la Vila de Gràcia, perquè és el camí de pujada de la Barcelona Canyava. Històrica cap a Gràcia, direcció Cuixerola, i és una festa molt tradicional que és com una romeria, no?
Sí, sí, sí.
De pujada o de baixada. De fet, ja a la plec important, i aquí és el punt on entres tu, Joan, perquè ja a la plec important es dona l'ermita que hi ha de Sant Madir
sí,
allà a meitat de Cuixerola, no?
Sí, senyor.
Però, clar, allà es fa una plec.
Sí.
Una plec important al dia gran, no? I on participen una sèrie de colles.
Sí.
I aquí és
colles
on m'han dit que
de
tu...
Vila de, Gràcia, de la noble Vila
de Gràcia. De la noble Vila de Gràcia, que tu tens alguna cosa a veure.
I participo en una d'aquestes colles.
Participes en una
sí,
colla.
Sí, vaig a cavall.
Però el cavall et porta tu o tu vas sobre el cavall?
El cavall em porta a mi. Exacte.
Ah, molt bé.
I sí, sí, durant el dia de Sant Madí, les colles en forma de romeria passegen pels carrers de la Vila de Gràcia, tant de dia com el vespre, i emulant Sant Madí, en comptes de tirar faves, es tiren caramels.
Sí, però saps d'on ve aquesta tradició dels caramels?
T'ho diràs.
Home, si, no, ara no vull fer...
Diràs,
no vull deixar un compromís,
queda,
però...
Queda de listillo.
Ah, queda de listillo. Sembla ser que aquesta tradició arrenca al segle XIX, perquè el canvi això de les faves cap als caramels... Hi havia un forner del barri de Gràcia, que es deia Josep Vidal i Granés. Aquest forner sembla ser que tenia el forn de pal, tenia el carrer Gran de Gràcia amb Sant Marc. I allà a cantonada sembla ser que aquest senyor tenia una malaltia bastant complicada i li va demanar a Sant Madí que si sortia endavant d'aquesta malaltia aniria en romeria per poder demanar-hi, no?, com a favor per salvar-li la vida, no? Clar, llavors va iniciar aquest camí de romeria, no? I això es va produir, ja dic, sembla que aquesta tradició sobre 1830, però ja de forma estable, ja a meitat del segle XIX, 1850, ja ho tenim. De fet, als diaris d'època ja surt el tema de la romeria de Sant Madí. I el fet dels carmels, sembla ser que inicialment aquest senyor, quan va fer aquest inici de romeria, tirava faves. I les faves, pues, no és que siguin molt agraïdes, per menjar en sec, menys encara.
Correcte.
I com feia com era forner, i feia dolços també, i feia pastissos, sembla ser que va iniciar ell el tema dels dolços. Fins al punt que enguany De fet, l'última edició de l'any passat es van comptabilitzar, atención, 24 tones de caramels.
Uau.
24 tones...
No, és una barbaritat.
Una bogeria. No,
el que tirem allà és una barbaritat.
Sí, sí, ja sí. És una, sí, hi ha una batalla campal de caramels.
Sí, 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 sí.
De fet, les colles, i això bé, no ho saps, sembla ser que paguen... I jo això ho he mirat, no ho sabia. Sembla ser que són els que paguen, diguem, la festa dels caramels i que tenen un preu pactat que paguen per quilo, i ho he mirat també això i me'n recordo, 3,84 € el quilo de caramels. Clar, que, però clar, multipliques això per 24.000 quilos
clar,
i sale un pico. És una pasta important.
Sí, sí, sí.
Però bueno, tot sigui perquè tothom gaudeixi de la festa. Clar, sembla ser que aquesta festa, com el dia de Reis, dic, bueno, i què té a veure els Reis? Perquè a Sant Madrid també fan tortell.
Sí, per cert que la gent de les colles portem penjades, faves.
Sí, per això, sí, correcte.
Tantes com banys portem participant.
Clar, si vas participant,
no? Exacte. Sí,
de
sí,
fet,
sí,
em
sí.
Sembla ser que també no només és la fava, sinó que també compres com un tros de bandera catalana.
També, si vols.
I amb la bandera, amb la senyera.
Clar.
I la fava, i vas com vas engalanat,
en funció dels
anys de que vas partícip, no?
Sí, sí, funciona una mica així.
Funciona. Per això és el dia gran, el dia 3.
Ah, exacte.
De fet...
Aquest any, per cert, per qui vulgui anar-hi, el dia gran, diguem-ne, el dia de Sant Madí és el dia 3, que cau en diumenge. El diumenge sí que fem la plec a Sant Cugat, allà on és l'ermita de Sant Madí, l'església de Sant Madí, però la festa de Gràcia, la dels Carmels, la farem el dia 2.
Sí, sí, ho tinc aquí. De fet, com no és una festa només exclusivament de Gràcia, de fet, el dia 1 ho fan a Sarrià, i el dia 2 ho fan a Gràcia i Sant Gervasi.
Correcte.
De fet, el dia 1 és una festa que dura tot el dia, no? És una festa que s'inicia de bon matí. Les diferents colles van als seus locals socials, no?
Sí.
I comencen les cercaviles pels diferents barris.
Ah,
ja dic, el dia 1 Sarrià, dia 2 Gràcia i Sant Gervasi. Migdia fan la pleca a Sant Madí, el dia 1 i el dia 2, a més del dia especial, que és el dia 3, vale? Amb la missa de rigor, perquè es fa la missa de rigor amb aquest aplec, i al capvespre totes les colles juntes, diguem, desfilen pel carrer Gran de Gràcia i arriben fins a... Bueno, amb jardinets i van llançant caramels. I això sí que és això del dia 1 i del dia 2. I el dia 3 és el que hem comentat, que totes aquestes colles, ja ho has comentat abans, clar, estan formades per diferents cavalls, carruatges, camions... O sigui, és una mena de cavalcada de Reis, no?, amb tema de caramels, però dedicada a la figura de Sant Madí, no? I realment, clar, el que em sorprèn és la... És que jo insisteixo, la quantitat de caramels que vuelan por ahí. Clar, de fet, si algun dels nostres oients no ha anat mai, o sigui que va... Que, també jo recomanaria que vagi amb un casc protector, perquè hi ha molta gent d'alguna colla que té una mica de mala llet i va llançar caramels
a fer mal.
I va a fer mal. Això també passa a la cavalcada.
Sí, alguns són de retorn, també t'ho dic, eh?
Fan de retorn, no?
Sí.
Però,
sí.
Clar, i després ja passa lo típic, no? Que hi ha gent que agafa la bossa...
Sí.
I comença a ficar caramels, i ja té caramels per tot l'any.
Clar.
Que és
així,
és un clàssic, també.
Sí,
un clàssic, sí. De fet, també hi ha un afegit, no? El dia 3 per la nit, que s'allarga, diguem, tota després de la plec, fan la cercavila nocturna per Gràcia, però ja surt la figura del sant.
Ara fa uns quants anys que ja no surt.
Però jo he llegit que surt embolicada i tot amb una bossa, perquè, clar,
sortia...
els caramels, clar, sembla que...
Clar, sortia... Mira, primer sortia sol. La figura del sant sortia sense protecció, sola. Després es va posar de moda que per on anava passant el sant se li tiraven caramels, la gent li tirava caramels, i, clar, per no malmetre el que era la figura del sant, se li va posar, aviam si ho dic bé, un cilindre...
Sí.
Transparent.
Sí. Perquè, de protecció.
De protecció. I finalment va deixar de sortir. Jo no sé si aquest any sortirà o no, però va deixar de sortir.
Almenys la tradició, jo les vegades que hi ha anat...
Tradició és que sortia.
Un parell de vegades, sí que sortia. Clar, aquest any enguany, o sigui, el telèfon d'al·lusions...
Aquest any no sé si sortirà. És una figura petiteta, no us imagineu que... És molt petiteta i va sobre un cotxe.
Clar. És petiteta en honor del sant, no? I aquesta és l'opció de cap de setmana barcelonina, perquè això, diguem, col·lapsa, diguem, l'opció d'aquest cap de setmana, que és realment la recomanació.
El dia 1
Sarrià.
A Sarrià.
El dia 2,
Gràcies Sant Gervasi.
I el dia 10,
sí,
al barri de la Bordeta.
A la Bordeta, correcte.
A la Bordeta també fan l'aplec de Sant Madí.
Sí.
Que el nostre tècnic de so, el Jose, diu que sí, no? Que a la Bordeta ho coneix.
Com li has dit?
Sí, no? La setmana següent.
Però com, sí, li, no? Com li has dit al tècnic?
Al Jose.
José, de tota vida.
Bueno, yo lo llamo Jose, que així queda, Jose. M'agrada, bueno. M'agrada més.
Ell no.
No, no le, vale, pues el José, venga, José. No. No le agrada, no, però jo l'havia fet un bateig nominal.
Sí.
No, bueno. Bueno, pues re, mira...
Que el dia 2 vingueu a Gràcia durant tot el dia, també per la nit, que ens ho passarem bé tots, ja veureu.
Però ja no per tema de caramels, anirem per la de festa ja directament.
No, de caramels. Estava parlant dels caramels.
Sí, de fet... Sí. De fet, és una bona oportunitat, i aprofito ja perquè parlem de Gràcia, pels oients, que si van a veure tota, que està tot... Que és un dia... És com, no té, o sigui, té res a veure i no té res a veure, no? Realment, és com la festa d'agost de la Vila de Gràcia, sí, la, que estan tots els carrers engalanats, que és un bon moment també per conèixer el barri, no? Sant Madí i aquesta festa del 15 d'agost, doncs, són molt importants. I també és una bona excusa, ja que és festa de barri, per poder visitar la Casa Vicenç, que
per
ja
exemple,
recomano, que ja dic que és la primera casa d'en Gaudí, i que en aquestes dates tan importants, doncs, també, diguem, té les seves portes obertes i és un bon moment per conèixer la singularitat d'aquesta obra, no? I aprofitant, sobretot per la gent que ve de fora a Barcelona, que potser té l'oportunitat de venir a gaudir-hi de l'aplec de Sant Madí, doncs és una bona excusa també, ja que n'hi anem a Gràcia, per poder veure, diguem, la Casa Vicenç, que porta ja poquets anys oberta al públic, però és una recomanació molt, molt important del geni gaudinià. Dit això, clar, tenim més opcions aquest cap de setmana. Però ja... De fet, el dia 3 de març és el Dia Mundial de la Natura.
Ah, que no també... sabia això.
I és el dia internacional, perquè, bueno, ja saps això de les Nacions Unides,
sí,
quan fan la reunió i diuen, hoy vamos a firmar esto.
Dia internacional de...
I, ja, i l'excusa és, que va passar alguna cosa el dia 3 de març?
Sí.
No, van
no
signar els papers,
què,
ja està.
Punt.
Sí, van justificar que aquell dia era el Dia Mundial,
val,
de la Natura. Clar, i és una bona excusa, ja que gaudim de natura, per poder veure natura.
Clar.
El dia 3.
Mira, com que aquest any el dia 2 és Sant Madí, podeu fer totes dues coses.
Clar, el dia 2 és Sant Madí i el dia 3 podem anar a una zona que t'agrada molt a tu, que és la província de Lleida.
Puix, ja hi som.
Concretament, a la comarca natural, perquè no és una comarca, diguem, políticament parlant, geogràficament,
sí,
que és la comarca del Baix Segre,
on
destaquen un concepte molt important, que és el concepte de el fruiturisme.
El fruiturisme, eh? No, ara fora bromes, eh? Que la província de Lleida té unes zones impressionants per conèixer i que hi ha molta gent de casa nostra que no es coneix. Ara dius el Baix Segre, però, per exemple, la Segarra és preciosa. A mi m'encanta la Segarra.
No, no, a veure, és una zona, paisatgísticament parlant, jo, és una de les zones més notables, per no dir, i això és opinió meva, de les millors de Catalunya. O sigui, de fet, és un bon moment per gaudir-hi d'una experiència que és l'inici, eh?
Sí,
comença,
sí,
aquest cap de setmana, a l'inici, clar, com estem quasi ja en el canvi, encara no oficialment, però
sí,
és l'inici del canvi d'estació, tot això de la primavera, i clar, tot això ve molt... Hi ha molta gent, per exemple, mira, ara posaré l'exemple de la meva mare.
Ai.
La meva mare i el meu germà aniran el mes que ve al Japó.
Ah?
Per veure això del hanami, los cerezos en flor.
Uau, és espectacular, això, eh?
Clar, és brutal, no?
Entens, aquí el Baix Llobregat, clar,
també. Això és on volia anar. Evidentment, que és molt maco anar-hi, però aquí a casa nostra també tenim aquesta experiència i això és el que vull reclamar i reivindicar, i iniciem amb aquest cap de setmana, però durant tot el mes de març.
Sí.
Ja dic, això del fruiturisme és anar a gaudir una mica al camp, a l'Or, on destaca sobretot la vila d'Aitona, que està potenciant molt aquest concepte, vale? Que és de potenciar tota paisatgísticament parlant els colors de la natura, concretament dels préssecs,
sí,
que
té
tots aquests arbres florits, i és molt maco de veure, i és l'inici de la floració del préssec, que és aquest diumenge. De fet, Aitona té previst aquest mateix diumenge una caminada popular que de diferents nivells. Hi ha un nivell com curt, mitjà i llarg, en funció dels quilòmetres que vulguis caminar, per conèixer tot l'entorn i tot el camp, que, com ja dic, com va naixent aquesta petita flor. A lo millor no és el millor cap de setmana per veure-li en el seu esplendor, però sí, com és l'inici, és un bon moment per veure com neix les primeres flors i, evidentment, gaudir-hi també no només del patrimoni natural que ens aporta Aitona, sinó també del seu patrimoni monumental. De fet, just aprofitant aquesta benentesa del tema de flors, no, del floturisme, també que podríem parlar d'això, entre el dia 2 i 17 de març, per tant, s'inicia aquest cap de setmana, a Aitona fan visites guiades, tenen un cost de 3 euros, per poder conèixer també el patrimoni de la pròpia vila d'Aitona, que crec que és una bona opció, i més encara quan t'assabentes, perquè això jo no ho sabia, sí que es coneixia el personatge, però no sabia que estava relacionat directament amb la vila d'Aitona, que tenen una ruta de Robert Capa.
Epa!
I no Robert Capa, jo. Clar...
Gran fotògraf.
Efectivament. És un dels grans fotògrafs que van contextualitzar la Guerra Civil Espanyola.
Sí, sí, sí.
Llavors, tenen una ruta, que de fet tenen uns tòtems amb les pròpies fotografies en el mateix angle on es va fer la foto més representativa, no?, i més conegudes. De fet, és molt curiós perquè et van explicant, no?, que el tema de Robert Capa... Uh-huh. Clar, això és un pseudònim. Perquè realment aquest senyor, que era un húngar, que es deia Erno, clar, es va casar amb una altra fotògrafa que es deia Greta, i entre els dos van crear aquest personatge que van mantenir en l'anonimat fins la seva mort, perquè va morir abans la dona.
Diuen que ella també feia fotografies.
Sí, per això dic que el era fotògrafa. De fet, el personatge era entre els dos.
Sí, sí, sí.
Per tant, el tema de Robert Capa no és que sigui ell, eren els dos.
Els dos.
Per tant, probablement les fotografies... Perquè, clar, la dona va morir el 37 en la batalla de Brunete, sembla ser, fent fotografies de guerra. I, clar... Hi ha moltes fotografies de guerra que no sabem
que no
si les va fer ell o ella.
Una de les fotografies més icòniques, més impressionants de Robert Capa, la recordareu tots, és aquell soldat durant la Guerra Civil que cau d'esquena.
De la posició sí, que cau d'esquena. De fet, clar, ja dic, tot el front, diguem, de l'Ebre, hi ha moltes fotografies, i aquesta és la més icònica, i aquí, ja dic, tenen tot un recorregut visual d'un parell d'hores on pots anar caminant i vas parant els punts per poder intentar fer la fotografia, i crec que és una molt bona opció per poder complementar aquest tema del camp florit que comentaven del préssec, o si no també, ja que estem per la zona, també podem anar al poble del costat, que és Serós, que a diferència del fruiturisme, que això ho potencia molt a Aitona, ells potencien, que és el mateix concepte, el que passa que s'anomena Flor Serós Experience.
Val. Si es fixen més en la flor que en el fruit, i ja està.
Sí, clar. I es centra sobretot en el tema de la flor. I la gràcia, que això és una bona manera d'incentivar-ho, és que fan un concurs de fotografia.
Ep.
Quan van parlar del poble de Castellbell, del tema de la flor de sol, de la Roca Foradada de Montserrat, fa un parell de setmanes, que també feien un concurs de fotografia que estava premiat. De fet, aquest concurs també està premiat durant tot el mes de març. Hi ha un parell de hashtags, no?, que és hashtag Flor Serós o hashtag Flor Serós Experience, i has de fer una fotografia del camp de Serós, i la que tingui més likes s'endurà una cistella de productes locals. Per tant, és una bona opció per poder consumir producte de quilòmetre zero. I ara fico ja la meva fricada. Clar, ja sí, anem a Serós. Clar, ja... A mi m'agrada molt el tema del patrimoni i el tema de l'arqueologia sempre m'ha agradat. Tot i que jo vaig estudiar història, la història de l'art i l'arqueologia doncs són complements. I a Serós, concretament, tenim un poble o el jaciment arqueològic que es diu el Bobalar. El Bobalar, probablement, o sense el probablement, sigui el jaciment arqueològic més important del món visigòtic que tenim a Catalunya a dia d'avui. Per tant, els amants de l'arqueologia, els amants de la història, per poder conèixer un poble molt desconegut, no només aquello de la lista de los Reyes Godos, no?, que això t'aprenies de memòria.
Sí, 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 sí.
No, ja ni jo no me la vaig aprendre. Ja els meus pares, no?, que era jo que era obligatori, no?, d'aprendre's la llista dels Reis Gods, no?, a l'escola. No? Però realment, no només és una llista, i realment són un poble que tenen, sobretot des del punt de vista eclesiàstic, ells practicaven l'arrianisme, que tenen un ritual de baptisme molt diferenciat de que era el propi cristianisme que van adoptar nosaltres, i de fet els propis visigots finalment van acabar fusionant conceptes del tema del baptisme fins que van, diguem, convertir, diguem, el nostre parer de com entenem nosaltres la religió a casa nostra, no? Dit això, doncs aquestes són les opcions que
doncs
tinc per cap de setmana.
Em sembla molt bé.
I clar, un tema de gastronomia festiva i festa i un tema de
festa
camp.
Grossa. Tu hi seràs, no? Per Sant Madí o no?
Jo hi seré, però
ja,
no sé on.
Ja et reservaré uns quants caramels, si et veig.
Guarda'm una bossa.
Sí, home, sí. Una bossa sencera?
Una bossa sencera. Caramels per tot l'any.
Diego Gómez, com sempre, gràcies.
Que molt bé, Joan, gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Trenta dos minuts i mig que passen de dos quarts de dues i en Diego Gómez, jo no vull dir res, però com sempre s'ha deixat la porta d'aquest estudi oberta. En fi, Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
On estàs ara mateix?
Mira, estic a l'estació de Sants, just davant de l'estació de Sants, a una de les dues parades de taxis que hi ha, i estic aquí perquè teníem moltes ganes. El dilluns vam anar al primer dia del Mobile World Congress, aquest congrés mundial que capgira i posa potes en l'aire tota la ciutat de Barcelona, i avui teníem moltes ganes de saber com ho estava vivint el sector del taxi tot plegat, perquè aquest any la cosa va bé, però suposo que tots recordarem que altres anys, i sense anar més enllà, per exemple, l'any passat va haver-hi molts merders entre el Mobile i els taxistes, que es van manifestar perquè es queixaven de les llicències de VTCs, que serien aquests conductors com Uber i Cabify, però aquest any, la setmana passada, es va reunir el govern amb Mobile i també taxistes, van arribar a una mena d'acord del qual no han transcendit gaires detalls, però sembla ser que estan al 200%, diuen que ho estan donant tot, i que aquest any doncs, ho viuen amb més normalitat. Però estic aquí i t'he de dir que ja m'he fixat en dues coses. La primera de totes és que hi ha molt poca cua. Normalment, també és hora de dinar, però sí que és cert que no hi ha gaire moviment de gent. Això, punt número 1. Punt número 2, perquè us en feu una idea, és complicat trobar un taxista més que res perquè això és una cua mòbil, llavors a mi no em pot agafar l'últim taxista, jo vaig a l'últim, però clar, la fila va tirant, no pateixis perquè posarem el micròfon a qui vulgui parlar i el anirem seguint caminant el taxista, però amb els taxistes que he pogut parlar abans de fer la connexió, que he estat aquí ara porto 5 minuts, la majoria m'han dit que hi ha molta menys gent, molta menys demanda que altres anys. o això, punt número 1, o que no van al mobile, que decideixen no anar-hi perquè hi ha molt de merder i agafen altres clients que van a altres llocs. Llavors, a
curiós,
mi no
això,
sé,
eh?
Però m'ha cridat molt l'atenció i, de fet, mira...
També és veritat que el final... mobile, als seus principis, s'havia fet a la Fira de Montjuïc i ara no es fa a la Fira de Montjuïc, sinó que es fa a la Fira de
Gran Via, que està a l'altra punta. I, de fet, mira, hola, bona tarda, estem en directe.
Sí.
Jo preguntava a veure com esteu vivint des del sector del taxi aquest any al Mobile World Congress, que sabem que ho capgira tot.
Sí, bueno, esto es muy relativo, porque yo te puedo hablar a nivel personal.
Claro.
Yo a nivel personal, como una jornada laboral más.
Sí,
sí que es cierto, sí, no he notado un gran aumento de faena. Y esto se ve, evidentemente, en la recaudación diaria.
Perquè sí que és cert, ara ho dèiem, que no veiem gaire cua. No sé si és habitual en dies com avui, que estem al penúltim dia del Mobile, que passi això.
Aquí, en este instante, sí. Concretamente ahora, también me extraña, porque normalmente está lleno. Sí. ¿Eh? Yo es la tercera vez que paro y es la primera que hay menos afluencia de taxis.
I parlant amb altres companys teus ara fa uns minuts, molts em deien que aquest any no hi ha hagut tanta demanda de taxis pel que fa als congressistes que van en aquest Mobile.
Pues seguramente, si te lo han dicho, será así. ¿Eh? Yo es que soy independiente y al no pertenecer a ninguna plataforma ni demás, no te puedo decir la demanda en este sentido. ¿Eh?
Però sí que és cert que aquest any el Mobile el viviu amb certa normalitat, no?
Totalment normal, totalment normal. Sí, va, sí.
Jo tinc entès que vau arribar a un acord amb el govern, no?
No te sé dir.
No te saps dir, però bé. Doncs et deixo continuar amb la jornada,
molt
que
bé.
Veig que van tirant tots els taxis, no fos cas.
Gràcies.
Merci, eh?
Adéu.
I bona jornada. Mm. Doncs, no sé, és una mica la tònica de no sé si que agafen BTCs o un altre tipus de transport, també s'hi pot arribar amb transport públic, però sí que és cert això, que en general diuen que hi ha poca demanda i no hi ha cua. És que és sorprenent, Déu-n'hi-do. Perquè no hi ha cua.
A mi m'agradaria que li preguntessis a algun taxista si pots, Olma, precisament sí. Per això, si creus que aquest Mobile, els taxistes segueixen afectats per l'afluència de BTCs, de furgonetes transfer, etc.
Sí, mira, ara ho farem. Estem en directe per Ràdio Estel. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. Escolta, mira, estem preguntant una mica com esteu vivint aquest any des del sector del taxi al Mobile, si el viviu amb bones sensacions, amb més gent que l'any passat, menys, com ho viviu tot plegat?
Bueno, per Barcelona les sensacions ja són molt bones, no?, que estigui el Mobile. Això per començar. Després el trànsit és horrible. Però el moviment és bo, vull dir, gent amunt, avall, tot el planeta aquí, i està bé, està
però,
molt bé.
Però hi ha tanta demanda com altres anys? Perquè ara, per exemple, si ens fixem amb la cua que tenim aquí al darrere, sí. És que no hi ha pràcticament ningú.
Bueno, és que aquí hi ha 10.000, 11.000 taxis a Barcelona, a la metropolitana. Molts estan a Sant Cugat, uns altres donen servei a l'estació de Sants, uns altres a l'aeroport, la fira, vull dir, ens movem per tot arreu.
Però sí que és cert que aquest any el Mobile el viviu amb certa normalitat, no?, des del sector del taxi, perquè altres anys us havíeu manifestat o havíeu protestat. Aquest any no, tot és... De fet, vau dir que treballaríeu al 200%.
Sí, sí, al 200% estem.
Així que sí. També l'altra pregunta és si noteu l'afluència de persones que agafen altres tipus de transport, com per exemple les BTCs, si ho esteu notant especialment aquests dies.
Bueno, jo, si et dic la veritat, tampoc m'hi fixo gaire. Vull dir, jo surto amb el meu taxi, faig la meva feina i cap a casa. Vull dir, no n'hi ha més.
I tu vas fins al Mobile, porta gent al Mobile?
Sí, sí, tant.
Avui, per exemple, quants n'has portat?
Avui 4 persones.
4?
4 persones, sí.
I altres anys ho tens o altres dies
no,
calculat?
No, tampoc és que ho estic comptabilitzant. A mi mare, si són 4, si són 5, si són 3, bueno, portem gent, sí, amunt i avall.
Perfil de persones que pugen al taxi, agafar el taxi per anar al Mobile?
Perfil de persones?
Sí.
Bueno, molt d'estranger, evidentment, poc català, i res, tots amb el Mobile, vull dir, és gent normal de Mobile.
Sí, clar que sí, doncs que vagi molt bé la jornada.
Molt amable, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs bé, ja ho heu escoltat. Sí, certa normalitat, la veritat. I molts conductors ho viuen, això sí que és cert, que van dir que treballarien al 200%, uh-huh. Joan, vull dir que estan... a tope, podríem dir-ho d'alguna manera, i viuen... Jo, de veritat, que ja ho hem escoltat, aquest anterior,
sí.
No l'altre, que deia que era molt estrany que no hi hagués cua, és que pràcticament no hi ha cua, i de fet el que volia dir, mira, em posaré la cua a veure si hi ha algú que va cap al Mobile, agafa un taxi, que seria també prou graciós. No hi ha ningú, no hi ha cua, o sigui, si voleu agafar un taxi a Sants, teniu una flota de centenars de taxis, perquè està tot ple, hi ha com una, dues, tres, quatre, sis files de taxis totes plenes, disposades a agafar gent, i no hi ha gent que vagi. Entenc que també han ampliat aquesta flota pel mobile, perquè de fet això sí que és cert, que normalment en setmanes normals els taxis tenen un dia festiu els taxistes tenen un dia festiu a la setmana, que sol ser entre dilluns i divendres, allò que al darrere del taxi es pot llegir una DL o una DJ depenent del dia festiu que tenen, i ara durant els dies del mobile i fins l'1 de març, ja dic, que ho amplien a un dia després de que s'acabi el mobile, poden treballar tota la setmana precisament perquè no tinguin, perquè tinguin tota la flota disponible per portar tots aquests congressistes que van fins a la Fira Gran Via, Joan.
Déu-n'hi-do. Jo em pensava també que aniria tot planíssim, i resulta que els taxistes, almenys els que hem pogut parlar nosaltres, diuen que res de res, que dies tranquils, si més no, sí. no amb més feina acumulada. No. Olma, gràcies, eh?
No, de res, sí. És que s'ha d'anar als llocs per veure les coses. També
sí,
he de dir
així.
Que hi ha dues parades de taxi a Fira Gran Via, al mobile,
clar.
Però pel que
no,
he
allò deu ser diferent.
És diferent,
clar.
Però tampoc hi ha cues que hi havia altres anys. Això sí que ens ho han comentat, que ho hem pogut veure, de que no hi ha les cues que hi ha altres anys. No sé si potser ara de cop i volta els congressistes que venen d'altres països s'han disposat a descarregar-se l'aplicació del transport públic de Barcelona, han entès com funcionava la L9 i els tenim tots fent transbords, saps? O sigui, podria ser. Però el que us puc dir a peu de carrer és que a Estació de Sants no hi ha cua a la parada de taxis a aquesta hora, i que els taxistes, doncs, diuen que ho viuen amb molta normalitat, cosa que no és gaire normal.
Que aquesta hora també és veritat que és hora de dinar, i segurament molts congressistes estan fent això, eh?
Sí, això és veritat, i estaran agafant un taxi des d'un altre restaurant, que aquí a la cantonada no hi ha cap restaurant de luxe, llavors potser hauríem d'anar cap a un altre restaurant de luxe, però és curiós, de fet, i molts m'ho comentaven, que no en tenien gaire bé perquè no hi ha ni una persona a la cua, és que ni una, eh? O sigui, de debò que estic a la cua, de dir, anem, ni una persona a la cua. Així que mira, res com viure les coses.
Olma, gràcies, fins ara, que vagi bé.
A tu, Joan, fins ara.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Tres minuts i mig, ja arribarem a tres quarts de dues del migdia. Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada. El Diego es baixa molt aquesta cadira, ja t'ho dic. Quan entro jo, l'he de pujar.
És possible, és possible.
És alt, és alt, és una mica alt, jo crec, i etcètera. Bueno, què? Bona vesprada.
Bona vesprada.
Saps una cosa,
I dues.
Joan? Ábalos està solo ante el peligro. Vas escoltar la roda de premsa d'ahir?
Sí, home.
Solo
sí.
Ante el peligro. Llavors, me'n va fer molta gràcia un tuit que deia, en tota pel·lícula que se precia,
sí.
Sempre hi ha un moment en què el protagonista està sol, ningú l'acompanya, sí. És una mica el pitjor moment abans de ressorgir, no? I hi ha hagut un usuari de X, de la xarxa social, que ho ha agafat al peu de la lletra i ho ha convertit en pel·lícules.
És el de les bandes sonores?
L'has vist?
M'ha agradat molt.
Doncs mira,
m'ha agradat molt.
Porto un parell d'exemples, perquè sí. En aquest cas, aquest és el discurs d'Ábalos d'ahir, una mica tunejat com si fos Batman.
No és solo mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Y no le voy a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas.
Aquí falta una veu.
Está muy bien trobada.
Falta una veu en off que digui. O, ¿cómo es eso? O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano,
que
¿no?
Yo soy Ábalos.
Yo soy Ábalos, bueno. I un altre exemple, que és una mica similar, tot i que aquest fil termina amb Ábalos i la música de fons és Soy un truán, soy
sí,
un senyor.
Sí, 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 exacte.
Que també és un gir dels aconteciments. Un altre exemple és el mateix to amb Juego de Tronos.
Va.
No solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrenta todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Jo no el tenia molt escoltat, però...
El... Déu-n'hi-do.
No tengo a nadie...
Sí, sí, sí.
El no tengo
es reforça a... amb la música,
tona,
eh?
Amb, i amb la tonalitat, sí, perquè sí, aquest sí. Home podia dedicar-se tranquil·lament al teatre o al...
Tranquil·lament,
o al doblatge.
Doblatge. Sí, sí, sí. Sí,
no,
sí, sí.
Perquè és un drama, allò és un drama. Absolutament. Estoy solo, no tengo a nadie...
És així. De...
En fi. Bueno, doncs res, doncs... Ábalos, que dona molt que parlar aquests dies. Per cert que, no sé si ho has vist, però avui estava amb el Sina i l'ha deixat penjat.
No ho has vist? No.
Sí, sí, doncs en mitjana entrevista li ha dit que tenia...
Estava fent un programa de ràdio.
Tens raó, però com de vegades t'arriben coses, jo què sé, tens tota la raó, perdona. Però jo sí que ho he vist i està... Li diu, aquell li diu, bueno, però usted ha ido a fiestas con el Coldo i tal. Sí. Diu, ay, perdona, me tengo que ir porque resulta que tienen que entrar en mi casa y no tienen llaves.
De veritat?
Sí.
Wow.
I total que el Alcina li diu, bueno, pues muy bien, pues vamos a publicidad.
Wow.
I així es queda la cosa. També és un tall molt curiós. Vinga, doncs, repassat el drama, el dramón de la pel·lícula Ábalos, próximamente en
Ábalos
sus mejores cines.
Contra el mundo.
Ábalos contra el mundo, está más solo que la una, de un sí, idea sí, com sí, acabarà sí, això. Sí, sí, sí. Una miqueta de Foro Coches, perquè ja en temites.
Eres català?
Vete d'aquí, català.
Tot això. Ai,
escolta una cosa. A Forocotxes hi ha una petita gran obsessió amb els sous de la gent.
Sí.
Que guanya els sous. Eh? Els ous, els sous és una altra cosa.
No.
Els sous.
Los sueldos.
Ara. Vale? Per tant, primer fil que et porto, és flipante los sueldos que gana la gente. Yo aquí con 27.000 brutos y te das cuenta de que eres el último mono. Aquí se leen unos sueldos que alucinas. Bien por ellos, la verdad. Ojalá más gente ganando esos sueldazos.
Uh-huh.
Y comencen las respuestas.
Va.
Tírale, José. Ahora. Tranqui, Sur, cobro menos que tú. Y lo peor es que aquí todo el mundo se cree broker de Wall Street.
Sí.
Eso es verdad, ¿eh? Tener unos proyectos y tal. Ten en cuenta que esto es Foro Coches. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Mira.
¿Veus?
Un Xur que és conscient de que també Foro Coches és una bombolla de la realitat. Uh-huh. Yo gano menos, eso sí, sin trabajar. No treballa, pero guanyaves, ¿vale? Ya vos, aquí hay mucho flipado, muerto de hambre. Dicho esto, yo acabo de cobrar 5 cifras. Uh-huh. Bueno, ens agrada fer ostentació, ¿vale? Y et porto un fil que jo crec que t'agradarà molt, perquè és d'aquestos que plantegen aquestes situacions impossibles o reflexions una mica rebuscades, ¿vale? Una mica rebuscades. Diu, ¿qué se hace ahora que les parecerá una barbaridad a la gente del futuro?
Uh-huh.
Y explica, diu, pues eso, hace 2000 años se hacían peleas de gladiadores y estaba a la orden del día tener esclavos, ¿no? Y ahora lees esto y piensas, madre mía, qué bárbaros, qué locuras se permitían y se normalizaban antes. ¿Qué crees que hacemos hoy en día y se hace como algo normal y común que de aquí 500 años, pongamos, a la gente le parecerá un escándalo? Yo creo que en 500 años los humanos tendremos carne animal artificial de exactamente la misma calidad que un animal real, tanto sabor como nutrientes, réplica exacta. Y entonces estará prohibido matar y comer animales y pensarán que nuestra sociedad eran unos bárbaros. Aquest és la premisa. No ho sé, perquè tot és una ciència-ficció al final, no ho sé. Però, bueno, per jugar, ells van jugant.
Va.
Llavors, coses que els sembla que d'aquí 500 anys semblarà una autèntica barbaritat. Per exemple, trabajar todos los días en el mismo horario. Pensa que la societat evolucionarà i se n'adonaran que treballar cada dia en el mateix horari uh-huh. és absolutament de barbes. Bueno, i aunque diu, les democràcies. Com dient...
Com vulguem dir...
No són tanta democràcia, saps què vull dir? Jo estem...
A veure.
Hemos sido engañados...
Molt forocotxero, això, també, eh?
Sí, bueno, perquè ja sabem que a Forocotxes l'estil predominant és un estil cunyat, aquests que estan per sobre del bé i del mal,
sí,
no? És a dir, jo sé com són les coses.
Exacte. Accepteu, no hace falta que vengáis a mi a contar-me.
Accepteu una realitat perquè sou uns borregos, però jo, que sóc més intel·ligent que tots vosaltres...
Sí.
Les democràcies, entre cometes. Bueno, lo veo parafraseando a Robe que te vote la mayoría de la gente no significa nada, porque la mayoría de la gente es idiota. Claro, bueno, això és una reflexió també per parlar. Una altra cosa que pensen que és una barbaritat és pagar impostos. Diuen que això està mal plantejat. Uh-huh. Que això tindria que venir tot donat, tot el que és bé comú, d'una altra manera. I algú que diu comer carne processada i fumar. Bueno, són dues coses allà Wow. Publicar absolutamente toda tu vida en redes sociales. Lo millor d'aquí 500 anys, això sembla una barbaritat. Perquè sí que és cert que avui en dia ja ens crida l'atenció a alguns, ¿vale? Molt bé, diu això, les redes socials seran vistes com algo malíssimo. Tal. La aberració de usar paper antihigiénico ja està canviant. Muchos están pasando las toallitas húmedas.
No, no formé cap comentari.
Como paso previo a otra cosa que tiene que llegar. És a dir, consideren que aquest tema...
Ha d'arribar al lavabo japonès, eh?
Ai, com, tu saps com funciona?
Els chorritos.
Ah, los chorritos.
Los chorritos.
Sí, els he vist a algun lloc. No sé si això... Sí. Bueno,
una altra cosa... Turquia van igual, no cal anar al Japó. Jo diria que Turquia van igual.
Ah, sí?
Sí.
Ah, val. Doncs mira, està bé saber-lo. Aquí no...
No, aquí no.
De moment, lo
ja arribarà, ja.
Lo tradicional és lo que tots tenim al cap o a altres partes del cos. Després, conduir. Tampoc els hi agrada massa conduir, ¿vale? I, de hecho, és bastante loco, porque és una de les activitats més peligroses que hacemos los humanos. No sé, pensen que això... I aquest final m'agrada... Bueno, a part hi ha un que diu ir al gym, també diu que és una barbaritat, però aquest m'agrada molt, diu los packs de 8 lonchas de supermercado, a veces son 6, envasados en elementos nada biodegradables que terminan siendo pasto de los peces que tú te comes.
Wow.
Pensaran que d'aquí 500 anys això és una barbaritat. Bueno, aquest film m'ha fet prou gràcia i és prou interessant. Després tenim... A veure, bueno, aquest del ídolo futbolístico, però les respostes són molt rares, no les sé. Cachopo espectacular en Madrid, ¿qué os parece por 55 euros? ¿Tu és partidari del cachopo?
A mi m'agrada, sí. M'ha dit una mica amb cara de culpabilitat, eh? A mi m'agrada. Hi ha un restaurant, deixa'm-ho dir això, al Prat de Llobregat, que fan considerat el millor cachopo de Catalunya, que és una barbaritat.
Per 55 euros? Més barat serà.
Em sembla que més barat.
Val, home, imagino, perquè... No, porto una imatge, la que està publicada al Foro Cotxes, que ha donat que parlar, no? Perquè així, a priori, és en blanc i negre. YouTube, això en blanc i negre, ja està a color, evidentment, vale. I llavors les respostes diuen, mejor los huevos de Lucio, diuen, per exemple.
Mira, bueno. Casa Lucio, que et deia l'altre dia.
Ja ho sé, te l'he portat perquè dic, mira, veus?
Veus?
Els forococheros tenen aquest... tenen los huevos de Lucio al cap. Una frase que, en
fi, una frase que no guardarem.
Cuestionable. Cachopo para dos, yo me como eso y me quedo con hambre. Consideran que això no es cachopo para dos.
Vale.
Bé, el tema de la ración siempre es pot discutir. Madre mía, vaya robo, pero bueno, ole por el restaurante, si la gente lo paga, consideran que 55 euros. És que, clar, veritablement, si ho penses, un cachopo de 55 euros, en fi, jo penso que és massa.
És bèstia, sí.
Un altre tema que els ha cridat l'atenció, Froilán de Marichalar en la cola de l'INEM.
Com?
Sí, sembla ser que sí, que està apuntat per buscar feina. I hi ha fotos, ho han publicat diversos mitjans.
Hi ha fotografies, eh?
Hi ha fotografies i se li veu molt, com dir-t'ho, molt d'andar per casa, molt tranquil, molt d'andar per casa, molt xandall, saps, una cosa... en fi, sí, ha sortit, vale. I després hi ha un tema que jo crec que és molt interessant perquè probablement alguns dels nostres oients poden sentir-se identificats. Què diu? ¿Cómo ensanchar las muñecas de la mano? Ayuda, tema serio.
¿Com?
Sí. Buenas, Shurs, tengo buenos antebrazos, pero mi muñeca es minúscula. Solo tengo hueso. Me es imposible generar grasa, porque toda la grasa la quemo y no encuentro ningún ejercicio en el cual sienta que estoy haciendo ejercicio con la muñeca. Todas las pulseras me quedan grandes, todos los relojes. ¿Alguna ayuda? Y publica una foto, porque el Shurs... O sea, claro, sí que sé que es una muñeca que sembla una mica... Ahora estem, Joan i jo...
Estem mirant el canell, eh?
Mirant-nos el canell, perquè sí. No sé, jo considero que és un...
Mira.
Mira, doncs, salut.
Gràcies.
Jo considero que el meu canell està bé. No...
Sí, el teu sí. Jo el tinc molt prim.
Sí?
Sí.
I el meu el veus millor? Bueno. Doncs aquest... No sé, és que jo tampoc el veig massa, però no mai m'havia plantejat si tenia els canells massa prims. No tinc problemes, en principi, amb rellotges i pulseres, que només porto un aquí.
Jo sí, me les he de posar més.
Ah, has de donar una volta allà més?
Sí.
Doncs mira, com aquest surt. Bueno, doncs llavors les respostes t'interessen, perquè si algun cop t'havies plantejat tenir els canells més amples, doncs no és tan fàcil. ¿Tú te crees que puedes cambiar tu sistema óseo en tamaño? Sembla ser que no, que es imposible. Entrena antebrazo de forma específica y parecerá más grande, pero vamos, poco más. Parecerá.
Parecerá.
Vale. Trabaja varios meses en unas fundiciones en el sector industrial.
Y
eso
verás,
es una idea, ¿eh?
Y verás tú.
Y te garantizo que ensanchas las muñecas y las manos. Bueno, claro, si tanto te interesa, Para presumir se ha de sufrir, Joan, se ha de sufrir. Después, mientras no sea ridículamente pequeña, es más estético tener muñecas, rodillas y tobillos estrechos. Cuando hay músculo, claro.
También es verdad.
Es curioso porque aquí ya hay siempre unos debates. Pero básicamente el fil es llarg, ¿eh? Pero el que tothom diu es que el os no es pot treballar. Tu tens los que tens.
El os no pot créixer.
Tu tens los que tens.
Digue-li al Leo Messi.
I, exacte, i a més gent. Però tu tens los que tens.
En broma, eh? És la patologia que...
Aquella que tenia, patia. Quan
sí,
va venir.
Sí, sí,
val. Perfecte. No, jo pensava que deies això, com era el petitó.
No. Val. Un problema als ossos, de creixement d'ossos.
Però aquest punt de manca de preocupació estètica pel canell, doncs sí. No. I després hi ha una pregunta que...
Tajar, que demà mateix s'està mirant el canell, eh? Des de la peixera.
La Mart... Ai, mira...
Sí, canell amb peineta i tot.
Ha estat un gest de...
doncs, d'aprovació.
D'aprovació el que està escoltant. Bueno. Després diu, quantes vegades dices bro al dia?
Uau! No, jo cap, eh?
Jo tampoc.
Dic uau perquè ho escolto...
Jo tampoc. I, val, mira.
Què?
No l'has escoltat? Que
no.
Quantes vegades dius uau al dia?
Uau al dia.
Unes quantes.
Menys que aneu i que val la pena.
Aneu i que val la pena. Bueno, sí, clar. També està bé. Bueno, tothom tenim les nostres...
És així.
Les nostres...
I a l'ara també, a l'ara.
Ara. Bueno, doncs ja sembla ser que en aquesta generació... s'utilitza molt el bro. Jo no ho escolto massa en el meu entorn.
Jo tampoc, bro.
Però, i de fet hi ha respostes, moltes respostes és 0-0, això és de canis, no sé què, tal, bueno. La gent, etc. Després, a veure, què vols, més temes?
Més temes.
Vale. Esa gente que no te hace bizum al instante.
Uau, em fa molta ràbia, això. Això em fa molta ràbia.
Que eres català!
Que eres català! Sí, senyora, soy català.
Eres català i no haces bízums perquè estàs apegat als
diners. Els bízums, nois, al moment.
És a dir...
Si jo acabo de pagar...
Claro.
Escolta'm.
Pago yo y me dices que me haces un bizum. Perfecto. Pasa el tiempo y no lo haces. Me acabas creando la incomodidad de recordarlo.
Claro.
Y a veces ni así lo haces ipso facto.
¿Qué esperas, que no me'n recordi?
Salvo causa mayor, hazme el bizum. Bueno, comés unas cuantas palabrotes.
Ni yo.
Bizum en 0,0 por educación. Si
sí.
Fuera dinero metálico, ¿tardarías también? Claro. Ja vos el primer resposta diu, vale, ara te lo hago, xur.
Perfectíssim.
El primer. Mándale tú el bizum pidiéndole las perras. És que és veritat, ara tens una opció que és demanar el bizum. No, ho sabies o què, això?
Sí.
O sea, pots agafar i dir, me debes un bizum.
No, però ara no. Ja existia, això.
Ja existia, va.
Sí, jo ho he descobert.
Fa poc perquè no tinc una necessitat.
Ja, enviar o demandar.
Sí, más mil. Yo cuando la persona está en el datáfono pagando, ya estoy con la app del banco haciendo el zoom.
Gairebé, o sea, sí, també.
Ni se espera. Luego es lo que dices, es muy incómodo recordarlo.
Absolutament.
A los que tenéis bizum en el móvil, ¿no os preocupa que os atraquen y os obliguen a transferirles un montón de dinero? Aquest ja va una passa més enllà.
Clar, a mi el problema em ve quan... He de posar el número, perquè no el tinc guardat,
sí.
Perquè l'he de mirar mil vegades, perquè com t'equivoquis...
Dubto
què
molt.
Què fas? Envia un missatge perquè t'ho retornin? No sé com va
I
això.
I mira, lligant temes, ahir que va sortir el tema dels grups de WhatsApp del col·le,
sí.
I va sortir la broma que feia un dels xurs de he tenido la idea de tener un detall con la profe Charo,
sí.
Hacedme bizum que yo me encargo. Aquí jo sempre pateixo, perquè, clar, jo no estic als grups.
Uh-huh.
A mi em passa en el telèfon. Has de hacer un bizum de 5 euros, de 4 euros, de 3 euros. I dius, bueno, sí, aquí posa que es diu Núria SL o Charo no sé quantos, però no estic segur si hi ha algun error. De totes maneres, mai he tingut cap problema. Però és cert que el bizum te crea noves inquietuds a la vida. L'efectiu, doncs, ens tranquil·litzava d'alguna manera. Què passa? Mira
ja està demanant l'hora. Ja està demanant l'hora.
Tens pressa per informar al país?
És que passen moltes coses.
Moltes coses. Fuera d'aquí, vete al Estudio 3 i ves allà fent. Catalán, que ets un català.
Soy catalán.
Ets un català. Catalán, ets un català. Bueno, tot això és contra Xavi Toscano, que ve a saludar-nos.
Ah, exacte.
I aprofitem que apareix per la peixera.
I jo tindríem això.
I li donem calla, ja ens tindríem. Bueno, no sé amb què obrirà avui, però bueno, tantes coses.
Sí.
Sempre pot ser una sorpresa. Ara informarà, sí, sí. Ara informarà.
Toscano. Mira, diu, cobren pagesos.
En pagesos?
Clar, home.
Molt bé.
Sí.
És un tema que...
Està candent,
darrerament no falla, eh?
Clar.
No sabies què feries, dit, pagesos. O no t'ha sortit altra cosa. Clar, Vallès, també, sí, ja està. No, que és actualitat pura i dura.
Sí, sí,
molt
sí.
Bé,
sí.
Molt bé, molt bé. En fi. Ara escoltarem, el Xavi Tosca, no?
De seguida l'escoltem a l'Estel Migdia. Abans, però...
Què passa?
Deixa recordar demà.
Què tenim demà?
Demà, mira, tenim històries de superació amb Ruth Caral.
Ai, sí, és veritat.
Obrim el capó, ja sabeu que parlem sobre ciència, doncs sí, bé, parlarem del poder femení en el cinema.
Ai, sí, sí.
I parlarem amb Aina Oliver, del Departament d'Activitat de Cultura i Ciència del CosmoCaixa. Mm. On són les dones? Núria Ros parlarà de dona i discapacitat amb Raquel Arriaza, dona activista amb discapacitat intel·lectual, i Mònica Plates, tècnica de suport al grup de dones feministes del DINCAT.
Molt bé.
Que valdrà molt la pena escoltar-ho, això. A l'entrevista cultural, la formació tarragonina Roba Estesa, que presenta el seu quart àlbum, De lo bo lo millor,
aquests
també
són...
estarà amb nosaltres.
Són top, aquests.
Sí, aquestes.
Aquestes.
Sí. La food track amb Madaparellada, Viure amb salut, com sempre, amb el doctor Jacinto Valverde, l'òpera rock amb Maria Boroncova, la girucleta, bona vesprada, en fi, tota la resta, com sempre. Anem cap a l'Estel Migdia ara en aquesta casa, després s'hi posa Mercè Raga i tot el seu equip amb el Fabricació Pròpia, i nosaltres que hi tornem demà a partir a les 8 del matí i fins a les 2 del migdia. Que vagi molt bé.